13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a la quarta temporada 13 i al seu 81è programa. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Aquí, a 13, hi cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220 i els que ho fan tan xinuxano. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Ara és l'hora de 13. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, amb les mesures Covid pertinents, i des de l'altra banda del telèfon, Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, l'Adam Goldthorpe, i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica del gran fotògraf i tècnic Roger Benet. Avui també amb la psicòloga Anna Jordana, el cuiner Isaac Partera i el fisio i osteòpata Marc Borràs. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè n'aprengueu a practicar-los de forma més segura i satisfactòria, perquè sempre en gaudiu i quan ho feu de forma plena. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Ara és l'hora de 13.
13. Esports de fons.
Què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, el triatló, el duatló, la final del Giro, i com va la volta, què ha passat en l'atletisme de pista, com ha anat el Mundial de Mountain Bike Marató i quines notícies tenim del món del trail running. I amb l'objectiu de menjar bé, bo i fàcil, Isaac Partera ens ajudarà a com fer pizzas de forma fàcil i ràpida. En Marc Borràs de Saló Esport ens explicarà el perquè de l'entrenament de la força i del que hem de tenir en compte per fer-lo adequadament. L'Anna Jordana ens parlarà sobre com trobar l'estat òptim per entrenar i també per competir i com treballar i gestionar els nostres pensaments per no defallir. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els badecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. El ciclisme de carretera a 13 és amb Adam Goldthorpe, el nostre especialista de les dues rodes fines.
Buenas, Aleix y oyentes de 13. Soy Adam y de nuevo hablamos de ciclismo en carretera. Y qué semana hemos tenido con muchos cambios. Quiero primero hablar de Matthias van der Poels, ganador del Tour de Flandes, y esta semana estaba compitiendo en la última prueba de UCI. Y ha acabado en una arquilla, lesionado y fin de temporada. Qué duro es el ciclismo. Segundo cambio, Team Ineos. Puede ser que salvan la temporada. Un desconocido inglés, Theon Gegenhardt, de Ineos, ha empezado como un domestique. Y después de la primera etapa, estaba en el 126 puesto. Pero de repente, en la última semana, ha ganado. Creo que hay dos cosas de descartar de esta increíble transformación. Primero, el fabulous trabajo de Rowan Dennis, el australiano que destrozado el pelotón subiendo el Stelvio y luego a sí mismo la siguiente día. Y segundo, los entrevistas de Theo Gegenhardt, el humildad de hablar de su director deportivo que ha fallecido este año. Y por último, hablamos de la Vuelta. Richard Carapaz ya está en rojo, después de subir al Aron Formigal, y Roglic, sin la protección de su equipo, no era lo mismo. Pero yo creo que la Vuelta solo acaba de empezar. Hay muchos kilómetros, y hoy hemos visto Valverde, con sus 39 años, siguen teniendo capacidades. Pero para mí, hay otro de Movistar, el Enric Mas, Y yo creo que todo está listo para él. Él ya tiene el mejor plan, pero yo creo que podemos esperar más de más. Incluso mañana hay una etapa muy duro y creo que hay posibilidades para todos y muchos cambios. Yo tengo muchas ganas para verlo y espero vosotros también. Hasta la próxima.
Els ritmes, els passos, els parcials, el tartan i els obstacles. És el món de l'atletisme, és el món de l'atletisme més ràpid, és el món d'en Llorenç Esteve.
Molt bona tarda, Aleix i companys de la taula de 13. Aquest cap de setmana hem tingut molt poqueta activitat amb atletisme, però destacarem dues competicions que ens porten sorpreses i ens porten molt bones notícies pels atletes catalans. Comencem en una prova de ruta, entre cometes, i és que s'ha hagut de reinventar per seguir viva en un any marcat per la múltiple suspensió de les curses urbanes. Parlem de la Milla de Valladolid, Gran Premi Dulcesol, una milla típica que es fa enmig de la ciutat, corrent naturalment en terreny urbà, per tant en asfalt, però que aquesta reinvenció l'ha portat a disputar-se pel sintètic blau de l'estadi Rio d'Esgueva de la capital castellano-lleonesa. Quatre voltes a la pista que han coronat a tota una revelació i sorpresa per la distància. S'esperava amb ganes el duel entre Fernando Carro i Nassim Hassous, dos atletes que posseixen grans registres en la prova dels 1.500 metres llisos, concretament 3.35, tot i no ser la seva prova reina per cap dels dos. Però se'ls va colar un jove català a la festa, donant la sorpresa i emportant-se la victòria de manera clara i sense dubtes. Parlem del barceloní Aaron Las Heras, un atleta del qual n'hem parlat poc perquè durant l'any el trobem a l'altre costat de l'oceà, però que ja el vam citar fa unes setmanes al proclamar-se campió d'Espanya sub-23 dels 5.000 metres llisos. Per darrere seu, Carro i Jesús tancaven les posicions de podi. En categoria femenina, cap sorpresa, i Liquina Mebau s'enduia la victòria per davant de Clara Viñares i Ángela Viciosa, l'atleta local que encara és de la categoria júnior. I d'allà viatgem cap a Granollers, aquí al costat de casa, on revelació dels joves que han acumulat molta energia aquest temps de confinament i l'han acabat traient per tot arreu, arrasant registres i brindant un espectacle del bo pels entrenadors i delegats que estaven expectants des de la graderia i pels espectadors que animaven des de les pantalles, ja que la visualització era en streaming. Carreron històric en els 1.000 metres llisos masculins, catalogada com a la cursa més ràpida de la història espanyola, on els tres primers atletes superaven la barrera dels 2 minuts i 30 segons, rebaixant així tots ells el rècord dels campionats, i el guanyador s'enduia la millor marca espanyola all time. Adrián Gómez, l'atleta de Barberà del Vallès, va sorprendre en el gran favorit i, corrent molt intel·ligentment, va reservar-se darrere del favorit Sergio del Barrio per sobrepassar-lo en l'última recta. Del Barrio arribava en segona posició, justet per davant de Montfort, qui per 6 centèsimes baixava dels 2.30 per penjar-se un bronze. Adrián Gómez va batre la millor marca espanyola all time amb un temps de 2 minuts 27 segons i 88 centèsimes. Rècord dels campionats també en la prova dels 3.000 metres llisos masculins. Més fines que milla, volaven les 7 voltes i mitja a un ritme de 2.54 al quilòmetre per penjar-se l'or amb un temps final de 8 minuts i 43 segons. Les catalanes dels 1.000 metres llisos femenins, Marta Mitjans i Carla Bisbal, entraven segona i tercera respectivament en la prova dels 1.000 metres amb dos grans registres de 2.55 i 2.57, un luxe veure-les córrer. I fins aquí tot el que tenim aquest cap de setmana i esperem que en un futur es puguin fer més competicions. Però ara per ara, bueno, està cadascú entrenant, preparant la seva millor versió per quan realment es pugui fer de forma segura i es pugui fer amb ganes totes les competicions i els campionats que esperem.
Les pells de foca, la muntanya, les bicicletes amb les rodes gordes, el mountain bike, són d'en Xavi Palaí, el nostre especialista de 13.
Molt bones, Aleix, molt bones, oients de 13. El colombià Héctor Leonardo Páez ha guanyat aquest diumenge el campionat del món de marató de bicicleta de muntanya. Ha estat una exhibició d'autèntica BTT per un recorregut de 110 quilòmetres a Sakarya, a Turquia. Amb un temps final de 4 hores, 19 minuts i 50 segons, Páez s'ha proclamat campió per davant del portuguès Tiago Ferreira i del txec Martin Stosek. I en categoria femenina, la guanyadora ha estat la suïssa Ramona Forcini, després de derrotar l'esprint final a la segona classificada, Maya Bloschowska. Ariane Luzi ha completat el podi. I entre els integrants de la selecció espanyola, el més destacat ha estat David Valero, que ha aconseguit tancar el top 5. També ha estat destacable la novena posició de Sergio Mantecón, i en noies, l'única corredora femenina de la selecció, Clàudia Galícia, ha entrat 19a.
Desnivell, pedres i corriols, corre per la muntanya. El trail running, el nostre especialista, l'Aniol Riba.
Bones, Aleix, i a tot l'equip de 13, per fi, si no hi ha res de nou, arriba el tan esperat, l'esdeveniment amb majúscules de l'any, el Golden Trail Championship a les Illes Azores. El campionat que substitueix les habituals Golden Trail World Series, que com sabeu aquest any no s'han pogut disputar, i un campionat amb un format nou, amb un format molt interessant, com comentàvem, com el de la Ultra Sanabria. Un format de 4 etapes, 113 quilòmetres i 6.050 metres de desnivell, on hi participaran doncs, els millors corredors del món de trail. Només els escollits que han aconseguit el Golden Ticket i els que, per sort, han aconseguit també el passe per sorteig. Així doncs tindrem 80 corredors dels 110 que van aconseguir Golden Ticket, perquè per mesures de seguretat no tots poden venir a disputar aquest campionat, i també 166 corredors i corredores d'elit i amateurs que per sorteig els hi ha tocat. Com comentàvem, un format espectacular. 4 etapes, la primera 26 km i 1.060 desnivell, la segona 32 km i 1.300, la tercera, la que tindrà més desnivell, 32 km i 2.300, i la quarta i última, la més llarga, 36 quilòmetres i 1.450 metres de desnivell. Un format molt interessant perquè, a part de ser per etapes com estem habituats a veure, per exemple, el Tour de França, la Vuelta, el Giro, cosa que fa que hagis de gestionar encara més l'estratègia, el cansament, quan apretar i quan no. A part, també tindrà, també com en les grans voltes, diferents mallots, en aquest cas dorsals, amb seccions on els diferents corredors, a part de la general, podran puntuar. Seccions com, per exemple, ascens, hi haurà la persona que faci millor els ascens, els descens, sprint i, com dèiem, la general. Un esdeveniment que estàvem tots esperant, esperem que tingueu les crispetes a punt, perquè serà la cursa de l'any. Pràcticament no s'han pogut disputar curses a nivell internacional aquest 2020, i aquí es reuniran doncs, alguns i algunes de les millors corredors i corredores del món, com per exemple Maud Mathis, Ruth Croft, Elisa Desco, Holly Page, la Gisela Carrión, entre d'altres també la Oihana Ortázar, la Tove Alexanderson, l'Eliane Sversdal, la Sílvia Puigcernau, la Júlia Font. És a dir, un cartell increïble, però no només en les noies, també en els nois: David Magnini, Stian Angermundvik, Francesco Puppi, Jean Margarit, Oriol Cardona, Bartolomé Przewoski, Remy Bonet i tants d'altres. També el català Eduard Hernández, Andreu Balmes i Antonio Martínez, que recordem que van aconseguir els seus tiquets al Trail Cap de Creus. Un esdeveniment que ens farà estar molt atents, que ens farà estar seguint dia rere dia el que passa. Recordem que Kilian Jornet no estarà també perquè està preparat i preparant proves d'asfalt i a part està amb una lesió, i alguns altres corredors que no poden estar-hi, com dèiem, per motius del Covid, ja que l'organització ha pres unes mesures molt exigents respecte al Covid, una prova abans d'arribar, una prova ja a l'illa, etc., que fan que alguns corredors no puguin estar, a part de les restriccions de cada país. Com diem, estarem molt atents, prepareu-vos, calceu-vos, fixeu-vos en com corren aquesta gent, que és un absolut espectacle. I d'aquest esdeveniment, que estarem tan pendents com dèiem, passem a un d'aquests reptes que aquest any estan substituint algunes de les curses a nivell de notícies, i és el Challenger Trail Isla de la Palma. 220 quilòmetres, 22.000 metres de desnivell, 36 hores, 49 minuts i 22 segons per recórrer el que són el GR 130 i el 131. És a dir, la Transvolcània i acantilados del norte de la illa de La Palma, de Gran Canària. Dos noms, Tito Parra i Sergio Luis Tejero. Recordem les dades que hem dit, 220 km, 22.000 metres desnivell, 36 hores 49 minuts. Un recorregut espectacular, molt exigent, molt difícil, amb unes condicions complicades. A més, amb dos corredors que van estar arrossegant, com sabeu i podeu imaginar, al llarg de 220 km, molèsties, malestar, fins i tot mal de queixal, semblava que no poguessin aconseguir-ho. A més, evidentment, això no formava part de cap organització i s'ho van haver de muntar ells, amb les famílies fent els avituallaments. Doncs molt mèrit per aquests dos corredors que aconsegueixen un temps espectacular en un recorregut espectacular d'una duresa increïble. Així doncs, un d'aquests reptes que vosaltres segur que també us esteu plantejant, no de fer 220 km, però sí d'anar posant-vos reptes per motivar-vos, ara que sembla que els temps seran una mica més foscos, com dirien a Game of Thrones, Winter is coming, i sembla que aquesta situació no ens acaba de deixar aixecar el cap. Així que també des del món del trail dir-vos, enviar-vos ànims a tots i totes, aprofiteu l'aire lliure, sigueu responsables, i esperem anar seguint aquestes notícies. La setmana que ve us portarem, com ja podeu imaginar, molta actualitat i aquests reptes de tota la gent que segueix buscant motivacions per seguir sortint a córrer a la muntanya. Així doncs, fins aquí la crònica d'avui.
Swim Bike Run. Si en un esport no n'hi ha prou, millor practicar-ne tres. Natació, córrer i ciclisme. És el moment del triatló. És el moment de repassar què ha passat i passarà en el món triatlètic. Competicions, triatletes, materials, resultats i el calendari. Repassem el que ha estat notícia. A nivell nacional, Urco Herrán i Sonia Bejarano, campions d'Espanya Duelo a Sòria amb l'atípic format de contrarrellotge per parelles. Pello Osoro i Sara Loer guanyen el Campionat d'Espanya Duelo de mitja distància. Els favorits van a complir els pronòstics a Sòria. Va ser una sortida en format contrarrellotge per parelles cada 10 segons sobre les distàncies de 14 km, 57 de bici i 7 km més corrent. I anem ara amb faceta internacional. I què és el que vam tenir ben a prop de casa? La Copa d'Europa de Triatló a Barcelona en distància sprint. Històrica participació espanyola a Barcelona amb la catalana Anna Godoy, segona, Gómez Noia, segon i 8 triatletes més. Nacionals en top 10. Anem a veure què va passar en l'apartat femení. El segment de natació va ser liderat per Nathalie Van Coverden, amb 10.35, donant temps a un nodrit grup de 7 favorites, entre les que es colaven Sara Pérez, Anna Godoy i Claudia Pérez Pai, la sabadellanca del Club Natació Sabadell. A 16 segons sortia un altre grup amb Ruiz Melguizo al front, amb moltes espanyoles en ell. El segment ciclista, amb un gran treball de la mexicana Michelle Fripo, va deixar el grup reduït a 5 triatletes, que van arribar a la T2 amb 1 minut 10 sobre el grup principal d'espanyoles. Anna Godoy i Sara Pérez es van ficar al grup guanyador. Els 5 km de curs a peu van ser un recital d'Anna Godoy, que acabava segon en un sprint tancadíssim amb la francesa Mathilde Gauthier. De photo finish, a Michelle Fripo i 43 segons d'avantatge arribava tercera sobre Nathalie Van Coverden. Sara Pérez cinquena, mentre que Marta Pintanen, Cecília Santamaría, Xisca Tous i Sara Guerrero es ficaven de la sisena a la novena per aquest ordre. Sofia Guayo i la cadet Helena Moragas es ficaven la 12 i la 13. I anem a veure què és el que va passar en categoria masculina. El polonès Gluskowski va liderar el sector de la natació amb 9.34, donant temps a un grup molt nombrós, 33 homes en 25 segons. En aquest grup primer es ficava Tarek, Noia, David Castro i el badaloní Jordi García. Estaven entre els 10 primers. Al segment ciclista va haver-hi un recital de Gómez Noia i Christian Blumenfeld, que van aconseguir obrir forat per arribar sols a la T2 amb 45 segons sobre un grup format per Mantecón i Baxter, i en el que s'hi colaven més de 20 unitats. El castellfollitenc Genís Grau i David Castro també es baixaven a les primeres posicions del grup. Finalment, els 5 km de curs a peu entre els dos líders van ser per Christian Blumenfeld, que va arribar a meta amb un temps de 53-53, un avantatge de tan sols 13 segons sobre Gómez Noia. Prèviament havia patit un penal box que el va deixar fora de la lluita. Per tant, què hauria passat si no hagués tingut un penalty box Gómez Noia? A 33 segons va entrar Gustav Iden, que va donar temps al grup perseguidor. Genís Grau i Sánchez Mantecón van entrar al top 5, és a dir, al castellfollitenc Genís Grau, quart a la Copa d'Europa de Barcelona. 30 segons més tard entrava David Castro, que entrava setè i era l'altre espanyol en el top 10. I cal que remarquem el fair play que va deixar a Anna Godoy, la barcelonina segona a la Copa Europa de casa seva, la Copa d'Europa de Barcelona. L'espin tancat entre la francesa i la catalana Anna Godoy va tenir polèmica. Les dues van entrar a meta a la vegada en un sprint realment de photo finish. Si heu vist l'imatge de l'arribada, el peu esquerre d'Anna Godoy, que és el que portava el xip, va passar primer a la línia meta. Però, no obstant, és el pit, igual que l'atletisme, el que marca el temps en meta. Anna va posar una reclamació pròpia, al·legant que Gautier li havia ficat el colze en ple sprint. Val la pena que veieu aquests últims segons per realment ser un infart, cosa que li va fer perdre aquesta mil·lèsima de segon lloc en joc. En plena deliberació dels jutges i veient que en cas de prosperar la reclamació de Godoy hagués suposat la desqualificació de la francesa Gautier, Anna va decidir tirar enrere i no portar endavant aquesta reclamació. Per tant, va donar per vencedor a Mathilde Gautier abans que aquesta fos desqualificada. Un gest, sense dubte, que parla molt dels grans valors humans d'Anna Godoy, la petita de la família Godoy. I anem ara a notícies també barrejades amb el ciclisme i que ens parlen de, a un mes vista, del Campionat del Món Challenge a Daytona, que és el que està passant amb Lionel Sanders, el canadenc. El triatleta Lionel Sanders, de llarga distància, va batre el rècord de l'hora en ciclisme canadenc. Es podia seguir el seu estat de forma seguint els seus entrenos a la plataforma Strava, però des del març, des que va aconseguir el com al Mont Lemon, el seu costum de pujar tota l'Strava va desaparèixer per absolut. Per tant, no sabem què és el que feia aquest triatleta des del març. Per tant, poques alternatives ens quedaven de veure com i com n'estava de fort. Va arribar tan fort a l'intent de rècord que aquesta mateixa setmana havia batut el seu rècord en 5 km corrent. En pista i en solitari va aconseguir 14:35. És a dir, a 2,55 al 1.000. I el més remarcable és que no va superar les 160 pulsacions mitjanes. Pel rècord aquest, per l'intent de rècord de l'hora canadenc, va utilitzar el velòdrom de Milton, a la banda de Toronto, a una altitud que estava a nivell del mar. La bicicleta que va utilitzar va ser la Canyon Speedmax WHR, especialment fiteada per l'ocasió, sotmesa a l'estricta reglamentació UCI. Les dues rodes lenticulars Head de velòdrom fabricades a mà, amb tubulars Vittoria Pista amb grafè. Pel que fa a la transmissió, un pinyó de 13 i un plat de 61 dents li va permetre portar una cadència de 90 palades per minut. Això remarca una miqueta i marca una diferència respecte al tipus de pedalades per minut que s'estableixen en aquests assalts del rècord de l'hora, que normalment és de 100. Hem de pensar que també va ser una decisió tàctica acordada amb el seu entrenador per fer servir una cadència més similar a la que s'estila als triatlons on competeix Lionel Sanders. També és interessant observar la tija de forma invertida i el cillin que portava, un ISM 3.0. Pel que fa al ritme d'aquest rècord de l'hora, va ser increixendo. Aquests van ser els passos cada 15 minuts. Els primers 15 minuts, portar una mitjana de 50 amb 87 km per hora. Els 30 minuts, de 51 amb 20. Els 40, de 51 amb 27. I a l'hora, de 51,304. Va batre el rècord canadenc Dead Ball per 2,8 km. Però a més, va superar els rècords establerts des de l'any 2000, els que havien establert a nivell mundial Chris Borman i el Jens Voigt. Els dos, ciclistes professionals. I tenim present que el de Lionel Sanders està fet a nivell del mar. Tornem a tenir a la nostra taula un gran plaer, i quan diem gran ho diem de debò, no per la persona que acompanya aquesta grandesa, que és ni més ni menys que l'Isaac Partera. L'Isaac Partera, de la pastisseria Sant Marc, i que tant ens endolceix els moments, que avui ens ha portat unes fantàstiques galetes de cafè. No sabem si són healthy o no, però que seran boníssimes, i que estaran boníssimes, que no ho faré mentre parlo, segur que sí. Isaac Partera, bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal, com estem?
Escolta'm, molt bé, però la veritat és que ha començat la tardor i no l'acabem de notar, però sé que ens vens a ajudar per una franja de potser de dinars, sopars i tot,
sí.
on potser quan associem Isaac Partera pensem sempre en dolços i tot, però avui dius que hem de pensar en una paraula més genèrica, que a vegades als nens petits els hi fa una miqueta de por perquè els hi costa, però que és la...
La pastisseria salada. No?
La pastisseria salada.
Exacte, o sigui, associem sempre pastisseria amb dolços, amb sucre, mantega, ous i demés, però històricament ja, que no és una cosa meva, sinó és una cosa que ja ve instaurada, és la pastisseria salada, que és una cosa nostra pròpia dels pastissers, no? O sigui, estan els canapés, que és cosa de pastissers, pastissos salats, musos salats, hi ha moltíssima cosa, eh?
Llavors, aviam, si amb tota aquesta alta franja de la pastisseria, que sempre associem només pastisseria a el que seria el sucre, i que no és així, com ens acabes d'explicar, i en aquesta època de l'any que ens trobem, i si et dic hem de buscar alguna cosa també que sigui com healthy i tot, i que puguem aprofitar els productes també que tenim de frescos i tot, què és el que ens podries dir? Va.
Home, ara, amb la temporada que entrem ara, sempre es comença a estirar una mica més ja el consum de les coques salades, el consum de les empanades, el consum de les Kitsch Lorraine, no?
Oh.
I a partir d'aquí, doncs, la creativitat que pugui tenir cadascú, doncs, les fa servir com vulgui, no? Ara, home, tenim una bona temporada, per exemple, que comença la temporada de bolets. Ens podem aprofitar molt d'ells, no? O productes de verdures de temporada que començaran a venir, perquè, clar, fa una calor que no...
Encara no, sí.
Anormal. Però podem fer moltes coses, no? Segons la creativitat de cadascú i el que cadascú vulgui fer, no?
Aviam, doncs mira, aviam, si sabem bé que els nostres nutricionistes del programa ens diuen que el divendres és el dia que en tot cas, i per l'activitat que es farà en tot cas dissabte i diumenge, que acumules més hores i tot, el divendres és el dia que potser es podria fer el que en diríem fins ara pizza, el que volem és que...
És una bona opció, eh?
És una bona opció, però aquí ens estàs fent un ventall de coses que volem saber com fer-ho, perquè ja saps que jo obrir el plàstic i amb les tisores, això ho sé fer, però pagar-la en el súper també. Però llavors, la resta de coses aquí a mi em costa. Per tant, crec que ens has d'ajudar amb com fer tot això que has dit, les empanades o les coques de recapte, com n'hi vulguem dir, o inclús com podem fer la pizza. I t'hem portat aquí perquè ara que ha passat l'estiu i tot això, les sopes fredes les seguirem fent, com ens vas explicar la setmana passada i tot, mentre encara no faci massa molt baixa la temperatura, però ens has d'explicar com hem de gestionar tot això i com ho podem fer, va.
Fàcil, o sigui, en principi diguéssim que a vegades pensem que pot ser molt complicat, però tampoc no és tant. Avui en els lineals dels supermercats podem trobar bases de pizza, coca, bases de pasta de full i de més, que les podem fer servir com si fossin base o coberta d'empanada, de pizza, i podem posar-hi el que vulguem, no?
Però una cosa, aviam, perquè hi ha massa brisa, massa de hojaldre, masses coses, sí. hi ha massa coses. Jo em perdo.
Bueno, d'acord. Llavors, sota els coneixements propis de cadascú,
sí,
independentment del que cadascú coneixi, doncs pot agafar la massa que més li convingui o per ignorància, no, el que més vulgui agafar. O sigui, lo bàsic seria agafar la base de pizza, no, tothom la coneix, doncs en comptes d'agafar una pizza de marca X, la que sigui, doncs com fem a casa, que fem la pizza tuning, no? És tunejar la pizza al teu gust, segons el que tu vulguis, no? Pot venir una pizza feta X, la que sigui, i tu li vols posar unes escarxofes, unes tàperes, o no sé què, tal. Doncs, llavors, si vols començar de zero, doncs comencem amb el tomàquet fregit, poses la teva cebeta, el teu pernil dolç, bacon, verdures, el que vulguis, no? I a partir d'aquí, les empanades seria pràcticament el mateix. Seria només de fer la base i la coberta, fer el farcit que volguessis i fer l'empanada, no? O sigui, també venen unes oblees petites que ja venen fetes, que no fa falta fer-les a casa, que pots fer unes empanades argentines, no?, amb el farcit que tu vulguis. Un sofregit amb carn, amb botifarra, amb espècies, el que tu vulguis, no? I després, si vols ja una mica tecnificar més, doncs anirem a parar una Kitsch, no?, una Kitsch Lorraine, que per mi és fantàstic, no? Jo, per exemple, la reina de les Kitsch per mi seria la de porros en gambes, no? O sigui, per mi és la reina de les Kitsch. Però això ja va molt a gust de cadascú, no? Tothom pot fer servir espàrrecs, espinacs, porro, gambes, o el que vulguin, no?
Doncs molt bé, aviam. Anem a començar pel començament, ara que ens has presentat el ventall de tot. Anem avui a que ens expliquis com hauríem de fer una... Podríem fer una possible pizza, ja sabem que els ingredients podrem fer moltes coses en funció també del producte que hi hagi al mercat o el que vulguem fer-hi, però imagina que volem fer una pizza de zero, no volem comprar la massa, com hauríem de fer la massa? Algú, tu creus que jo seria capaç de fer una massa de pizza? Aviam,
tu,
no?
Tu no ho sé.
Tu no ho sé, vale. Nois, soc limitat, soc el locutor d'integració.
Molta gent sí, tu no ho sé, però bueno, és molt fàcil. Jo si vols t'ho explico i si vols ho provem després.
Vale.
Agafem farina,
Sí. No? Farina normal.
Farina normal. Hi ha harina de reposteria, farina normal i de més. Farina normal, sense que sigui de reposteria. Llavors, la base, en principi, es pot fer amb farina i aigua i ja ho tens, o pots posar-hi una mica de mantega, una mica d'ous, no cal posar-hi sucre, o si vols una culleradeta petita, no és per...
Escolta'm, que gastaré el boli aquí, eh? Aviam.
És que la història té tela. O sigui, diguéssim que sota una massa que tu la vulguis fer, la pots fer. Fermentada.
A mi m'agrada la massa fina.
Vale, massa fina.
Vale, llavors, fem una cosa. A mi m'agrada aquesta, explica'm com hem de fer aquesta, i si hi ha algun oient que vol canviar-ho, que ens ho digui per xarxes socials, i li explicarem com fer la massa aquella que sembla un pa de pagès. Però fem la massa fina. Aviam, explica'ns-ho.
Massa fina, jo, si hagués de ser jo, la faria amb un quilo de farina.
Un quilo de farina. Aquí, però aquí estic fent pizza per tots els veïns, també, no?
Sí, aquí fas pizza per uns quants dies, eh?
Vale, hòstia.
Llavors aquí redueix tu, evidentment, d'aquí sortiran un mogollon de pizzas, eh?
Vale, vale.
Quilo de farina, però jo, és la proporció més o menys que va a quilo de farina. Doncs,
vale. Llavors ja farem l'extrapolació i la campana de gas.
Ah, perfecte. Quilo de farina, 20 grams de sal.
20 grams de sal.
100 grams d'oli d'oliva verge extra.
100 grams d'oliva, oli d'oliva verge extra, vale.
Vale.
Escolta'm, Clàudia, tu pots apuntar, també, perquè també t'ho farem fer, això.
Opcional, ous o no ous, però, en tot cas, per la massa que tu em parles...
Escolta'm,
jo no li posaria ous.
Nosaltres volem fer la massa de pizza a la Isaac Parterística.
Doncs aquesta, pim-pam, vale? I aquí li posarem 400 grams d'aigua.
Ah, amigo, i aquí, llevat? No, això
no. No, llevat no, perquè com que la vols fina...
Clar.
I vols que faci clic-clic quan tu te la mengis, llavors no posaríem llevat.
Amb tot això barrejat?
Barrejat, però clar, s'ha d'amassar. Hi ha d'haver un bon amassat, que la massa quedi elàstica, que faci el que diem nosaltres la calça, no? O sigui, és agafar la massa, de la massa i que deixin a un tel fi, no?
Això ho fico en un bol? O
en un bol o sobre el marbre de la cuina. Allà, o sigui, ho poses allà, ho treballes... Sí, noi, sí. Però...
És que jo tinc una gata i quan... si faig això serà terrible, eh?
Però quan, bueno. Si vols menjar bé... A veure, ja, Aleix. Si vols menjar bé, ho has de fer bé.
Sí.
No pot fer...
Si vols menjar bé, a l'Isaac Partera aniré.
És
rodolí, oi?
Sí, és una bona frase, aquesta l'haurem de posar com a hashtag.
Vale.
Doncs allò ho amasses ben amassat, porta una estona de feina i llavors la massa queda fina. La deixem reposar a mitjoreta i a partir d'aquí doncs la porcionem i la podem començar a treballar.
Vale, és a dir, que aquí em sortiria com un manyoc gran.
Sí.
I això quanta estona, aviam, jo remeno això, ho barrejo tot, sí. Ho deixo com... Quanta estona hauria de deixar això?
Ja tinc mitjoreta més o menys.
Vale.
Aproximadament mitja hora, llavors la porciones. O sigui, d'aquí et sortirien doncs, quasi 2 quilos de massa. Segons com vulguis fer la pizza de gran, doncs porciones.
Una pizza per cabra en un forn convencional?
Serien més o menys aproximadament uns 80 grams de massa. 80-100 grams de massa. Massa, més o menys.
Ostres, aquí em surt massa per...
Sí, surt massa.
I, això, i això, una vegada això es podria congelar, no?
I el procés de congelat amb una farina, un cop li poses l'aigua, canvia.
Delicat.
Canvia, sí.
És a dir, seria millor baixar la proporció i fer-te, en tot cas, la massa amb les quantitats de farina i d'aigua que vagis a fer la pizza.
I la que toqui de moment. O, en el seu defecte, estirar totes les bases de pizza... precoure-les totes i congelar-les ja precuites.
Ah, amigo.
Llavors ja canvia.
Com aniria això? Faig la massa, això s'hauria de precoure una miqueta abans, o a la que extén la massa ja podríem començar a ficar el que volem ficar al damunt?
Jo això no ho faria, perquè llavors quan poses, per exemple, el tomàquet fregit i la comences a farcir de coses, no? O que tu vulguis, sí. No? Jo sempre explico que la pizza, quan va néixer, era el residual que hi havia a la nevera, no? Fem una pizza de què? Del que quedi la nevera.
Bueno,
no?
quan va néixer. Jo, si no hi penso, també et dic jo que potser serà molt residual, això també. Eh? També faré la pizza...
Trobaràs el
residuiter.
El que hi hagi a la nevera.
Sí, però a vegades tinc una nevera anorèxica, jo.
Doncs llavors poca pizza pots fer, no?
No, però també la pizza amb oli i orenga també està bona.
També.
També està bona.
Poses oli, orenga, una mica de sal i tiramilles, no? I tens el teu pa allà fantàstic, sí. La cosa seria intentar, o sigui, si vols fer una pizza del teu gust, la fas i de més. Però en el seu defecte, doncs aprofites el que puguis tenir tu, que dius, em queda un cachito de pernil dolç, em queda un cachito de formatge de cabra, tinc una mica de rúcula, una mica de tal, pues això ho poses tota la pizza i fantàstico. No? Fas net i menges una pizza com Déu mana.
Llavors, per coure-la, com diries tu que ha de ser? A quina temperatura seria l'ideal? A quanta estona hauríem de precalentar el forn per fer allò una massa que quedés ben cuita, per exemple?
Jo faria la massa primer,
sí.
Sola, sense res,
sí.
Forn 200 graus precalentat, i la couria durant uns 5-6 minuts.
Perfecte.
Llavors la massa surt una mica cruditer, per a la teva,
sí.
I llavors li posaria el tomàquet, o sigui, acabaria la pizza de més, i llavors el forn, seguint a 200 graus, pues, fins que veiem que el formatge sí, que posem sobre i de més, pues, ja veiem que està a punt i ja està.
Perfecte. Escolta'm, doncs, de moment, la primera de les tres escomeses que teníem l'hem feta. Avui ens has explicat com podíem fer nosaltres les pizzas. Producte pot ser una pizza amb tot el formatge i tot el fato que hi volguéssim, com pot ser una pizza vegetal totalment, verdura, amb les verdures que volguéssim.
Ceba, tomàquet, espàrrecs, el que vulguem.
Perfecte. Doncs escolta'm, Isaac, aquest divendres ho penso provar. Ja t'ho explicaré.
Passa'm foto.
Mira, si vols, vine a casa i ho proves. Vinga, i em fas el teu test. Escolta'm, fins la propera, Isaac. Moltes gràcies.
Merci. Vinga. A vosaltres.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Hola a tothom, com esteu? Avui a la secció us parlaré de l'estat psicològic. Una de les característiques que té l'esport de fons és la quantitat de temps que es té per pensar. A vegades, gent que practica aquest esport, abans de defallir físicament, defalleix mentalment. I és que són molts minuts, inclús hores de passos monòtons que fan que el cap vagi d'un pensament a un altre i moltes vegades sense control. Això el que pot fer és que ens acabi passant factura en la nostra motivació o en el nostre rendiment. Per tant, avui parlarem de l'estat psicològic i d'algunes eines per treballar-lo. Primer de tot, cal que diferenciem entre aquells pensaments que són funcionals, adaptatius, és a dir, que ens ajuden a aconseguir els nostres objectius, a funcionar, a rendir de manera òptima, de manera correcta. Els hem de distingir d'aquells pensaments que són disfuncionals i desadaptatius, perquè aquests són els que interfereixen o ens posen més difícil aconseguir allò que volem. I abans de tot, molt important, amb adaptatiu no em refereixo a que els pensaments que hem de tenir han de ser positius. Per exemple, pensaments de preocupació, que els podríem etiquetar normalment com a pensaments negatius, no? D'estar preocupat, poden arribar a ser adaptatius si ens fan funcionar de manera correcta. Per exemple, tenir aquests pensaments ens poden fer que ens preparem més a consciència, que controlem allò que està a les nostres mans, d'acord? Per tant, adaptatiu no és sinònim a positiu i desadaptatiu no és sinònim a negatiu. El que sempre ens hem de preguntar és: aquest pensament, això que jo penso, m'està costant els meus objectius o m'està allunyant? I depèn de la resposta, el podrem etiquetar d'adaptatiu o de desadaptatiu. Per tant, per molt que físicament, tàcticament, estiguem ben entrenats, el cap també l'hem d'entrenar abans de proposar-nos un repte, una cursa, una mitja marató, un entrenament... I com podem controlar els nostres pensaments? Doncs a través d'aquests quatre passos. Primer, la preparació, l'esforç, la comunicació i els condicionals. Què és la preparació? Doncs hem de treballar una rutina que ens porti a pensar de manera adaptativa, funcional. Després, l'esforç. Com dèiem, igual que en l'entrenament físic, en l'entrenament mental, hem de treballar i persistir. I la comunicació. Rebre i donar els missatges adequats en el moment que estem vivint. I els condicionals, el sí, doncs llavors, no? Planificar què hem de fer per aconseguir què volem. Bé, doncs aquests passos afecten el nostre estat psicològic i si ho treballem correctament, aconseguirem tenir-ne un estat psicològic correcte per afrontar aquesta activitat. I per començar a treballar-lo, avui us explicaré un exercici relacionat amb totes aquestes fases que dèiem, la preparació, l'esforç, la comunicació, la planificació... Aquest exercici el podeu posar en pràctica abans d'una competició, d'una cursa, d'un entrenament important, per exemple. L'objectiu d'aquest exercici és el de detectar pensaments desadaptatius, disfuncionals, vinculats a una situació, per ajudar a buidar la ment i ajudar-nos a omplir-la de manera de pensaments adaptatius. A més, els pensaments adaptatius ens serviran per tenir conductes adaptatives, que a la vegada en reforçaran més els pensaments. M'explico millor amb un exemple. pensar adaptativament, repassar mentalment les coses bones de l'últim entrenament fet, ens ajudarà a actuar amb més confiança, per exemple. I aquesta confiança, a la vegada, ens ajudarà a seguir pensant més funcionalment, més adaptativament. Estic ben preparada per afrontar aquest repte. Per tant, ho hem d'entendre com un cicle que es va retroalimentant, no? Les conductes amb els pensaments amb les conductes. Vale, comencem amb l'exercici que us porto avui. Penseu en punts temporals concrets. La nit abans, el matí en qüestió, durant el desplaçament cap al lloc, l'arribada, l'espai d'espera, justament abans de començar. I en cada punt temporal feu una reflexió del que soleu pensar i del que soleu fer. I ara pregunteu-vos, són pensaments i comportaments adaptatius? És a dir, m'ajuden a estar tranquil·la, concentrada, preparada? I ara, per a cada punt temporal, identifiqueu què us aniria bé pensar i què us aniria bé fer. He de canviar alguna cosa? O segueixo fent el que he estat fent fins ara? Per exemple, podeu omplir la nit abans. Un pensament facilitador podria ser, doncs si passo els nervis ara, no els passaré demà. I un comportament facilitador, a deixar la roba preparada per l'endemà, fer una activitat que relaxi abans d'anar a dormir i anar a dormir d'hora. Molt important, cal tenir en compte que cada persona és diferent i el que pot ser un pensament facilitador per una persona pot no ser-ho per una altra i el que pot ser un comportament facilitador per una pot no ser-ho per una altra. Per exemple, típic, no? Un comportament facilitador durant el transport per una persona pot ser escoltar música canyera. Però aquest mateix comportament facilitador per una persona pot ser desadaptatiu per una altra, perquè potser la música canyera la pot posar encara més nerviosa i no li va bé escoltar música. D'acord? O sigui que és molt individualitzable aquest exercici. Us proposo que llavors feu aquesta anàlisi per als moments temporals que creieu que són importants per vosaltres i sempre sobre coses que pugueu controlar. La música, l'alimentació, les hores de descans... No podem controlar si aquell dia plourà o no plourà, no? Vale, per tant, és un exercici autoreflexiu sobre quines situacions i detalls d'aquests podeu controlar, sobre què esteu pensant i fent, que ja us està anant bé, o sobre el que esteu pensant o fent, que realment us està anant malament. Aquest exercici, per tant, és un recurs que el podeu anar modificant, provant coses que us agradaria pensar o fer per funcionar millor en els entrenaments, en les competicions... i mica en mica analitzant si els canvis que aneu introduint us funcionen bé. Per acabar, un consell. Sempre, sempre, sempre que intenteu introduir una cosa nova, feu abans durant els entrenaments, no directament en una competició. Com dèiem al principi, si el físic s'ha d'entrenar abans de les curses, oi que no podem sortir i pretendre fer 21 quilòmetres sense haver-nos preparat? Doncs amb el cap igual. Ens hem de preparar amb temps, abans d'afrontar el repte que ens hem plantejat. Espero que hagueu trobat aquest exercici interessant i que us pugui ajudar a preparar-vos mentalment per tenir un bon estat psicològic en el moment important. Fins la pròxima!
Hola, Aleix i els oients de 13. Bé, doncs parlem del que és la compensació general, del que és l'esquema corporal i totes aquelles activitats per complementar el vostre esport, no? Tots els que sou corredors, ciclistes, triatletes, corredors de trail, tots aquells esports que són cíclics i que, evidentment, com ja us hem comentat alguna vegada, és important que no entreneu i reentreneu sempre amb aquest esport, perquè com qualsevol activitat, inclús podria ser la laboral, genera desequilibris. I aquests desequilibris són els que a la llarga us poden comportar doncs, lesions, problemes, molèsties o dèficits de rendiment. Bé, el més important sempre és conèixer com està l'estat del cos, l'estat del xassis, si volem fer un símil amb un cotxe, no? Que els pneumàtics no estiguin desinflats o que alguna bugia no funcioni bé o alguna corretja no funcioni bé. La manera de saber-ho, nosaltres, evidentment, quan vosaltres veniu a visitar-nos, posar camilla, no? Fem aquest anàlisi inicial per conèixer com està l'estat del vostre cos. Però el que hauríeu de començar a aprendre és el concepte d'esquema corporal. I l'esquema corporal, que ja molts ho feu, es tracta de saber pues, com està un genoll, com està l'altre, com està la força d'una cama, com està la de l'altra, si tinc un punt de tensió a la zona alta del gluti o m'estiba més de l'espatlla quan estic corrent o quan estic nedant. Que això, per poc que et fixis, mentre estàs fent el teu esport, doncs ja tens una idea, no? Però és una petita part de l'esquema corporal. I una manera de fer-ho és, almenys un cop a la setmana, jo us ho recomano 100%, és dedicar-vos amb els estiraments. I els estiraments, amb consciència, el que fan inicialment és una autoanàlisi de com està aquest estat, no? Ostres, doncs faig un estirament del quàdriceps i després de l'altre i veig que el dret em tiba més. Bé, doncs ho deixeu apuntat i passeu al següent. Al final de tota aquesta sessió, el que notareu o anotareu són diferents coses. Aquí no haureu de fer cap tipus de traducció. Pues em passa això perquè tal, em passa allò perquè Pasqual. Això és la nostra feina com a terapeutes i com a entrenadors. Però bueno, és una manera de saber com estàs aquesta setmana i com estàs la vinent. I si ja estàs millor o aquella tensió que tenies a la zona de la cuixa o del genoll està pitjor. En definitiva, si el patró o l'esquema corporal canvia amb el pas de les setmanes, posem que empitjora, el normal és que a l'hora de fer el teu esport o fer sèries vagis a pitjor, inclús tinguis més risc de lesió. Inclús, deixem de banda les lesions, el teu rendiment disminueixi perquè vas més cansat. El funcionament del cos no és tan correcte i, per tant, no pots rendir tant. Aquest és un primer pas, ¿vale? Abans d'entrar en situacions de guanyar força, gimnàs, compensacions, bla, bla, bla. El primer és saber o fer un autodiagnòstic del vostre esquema corporal i anar-lo fent doncs, setmanalment, si ho feu cada setmana doncs, un parell de vegades o cada dues setmanes. Una mica perquè sapigueu la freqüència és aquesta, ¿vale? Després, dins de la vostra planificació setmanal, doncs hi haurà dies que fareu de més intensitat, de menys intensitat, el que sí. Per exemple, posem corredors, no? Un dilluns comenceu a entrenar amb una sessió de mitja intensitat i després dimarts i dimecres feu sèries. O, per exemple, dimarts i dijous. Què passa? El que no hauríeu de fer és dedicar-li el 100% del temps setmanal només a córrer, només a fer quilòmetres o només a fer sèries. Els que feu triatló és diferent perquè aneu combinant les disciplines, però tant els que feu natació, ciclisme, trail o corredors de llarga distància, doncs només tenim aquella activitat. I el que és interessant és que comenceu a afegir altres activitats. Altres activitats com? Doncs altres disciplines, com bici, com nedar, com treball de força, que és una mica on entrarem ara i farem una petita introducció, o sessions de baixa intensitat, sessions d'estirament, sessions del que sigui. D'acord? Bé, entrant en la sessió, que per exemple podríem posar un dimarts, sessió de compensació general, gimnàs, o ja no cal que aneu al gimnàs, podeu fer a casa, ho podeu fer en un parc, en qualsevol situació o lloc podeu fer aquest treball de compensació, en aquest cas de força, val? Força-resistència, que no és no són moviments explosius i ràpids, sinó que són moviments amb sobrecàrregues externes, que es poden dir gomes, es poden dir peses, manovelles, politges, es poden dir pedres, es poden dir troncs, es poden dir el mateix pes corporal. És a dir, teniu un gran ventall de possibilitats per aconseguir el mateix objectiu, que és un treball de força per fer una compensació general. D'acord? Bé, com distribuiríeu aquesta sessió de compensació general, vale? o una sessió extra perquè pugueu rendir més en el vostre esport, no sobrecarregueu masses quilòmetres i, evidentment, a la llarga, doncs menys risc de lesió. Com sempre, comenceu un escalfament. Aquest escalfament es divideix en dos. Un escalfament general, que podeu fer caminant ràpid, podeu fer exercicis d'elíptica o rodar una mica amb bici estàtica. I la segona part és un treball de mobilitat, mobilitat general, que coneixeu segurament sobradament. Tot el que és rotacions de cervical, rotacions de pelvis, estirament de quàdriceps, però tot molt dinàmic. No heu d'estar en posicions massa estàtiques durant massa segons, sinó que heu de començar a estibar coses. Quan ja teniu l'escalfament fet, que aproximadament pot durar entre 10 i 15, aproximadament aquest temps, i entrareu a la part principal, que és allà on posareu tots els ingredients per aconseguir els objectius. Aquesta part principal pot anar ben bé entre mitja hora i hora, hora i mitja. Posem una mica aquest interval. I ja comenceu a posar els exercicis. Exercicis que jo sempre recomano, els coneixeu, tot el que és sentadilles, o squats o cadiretes, com li vulgueu anomenar, tot el que és premses amb màquina, aixecaments de pes, etc, etc. Hi ha molts exercicis, ara és difícil de concretar perquè sempre s'ha d'intentar fer un treball personalitzat, però us recomano que proveu coses de manera asimètrica. Val? Si heu de fer un exercici amb una cama, després amb l'altra. Us permetrà conèixer el que dèiem o anomenàvem abans de l'esquema corporal i veure si hi ha algun dèficit o un altre. Però, a més, el cos funciona, i ho podeu veure amb el vostre esport, funciona de manera asimètrica. Per tant, els entrenaments simètrics els heu d'intentar minimitzar. Val? I quan ja heu acabat tota aquesta part principal, doncs feu una petita tornada a la calma, uns estiraments o una mica de rodatge en bici estàtica, màxim 5 minuts, o caminar molt suau, 5 minuts també. Aquesta seria l'organització. Bé, no hem entrat molt en detall perquè és difícil concretar-ho, no tenim sobre paper o no ens podem veure cara a cara, però aquesta seria la idea principal. Espero que us hagi agradat i us pugui ajudar en les properes sessions. Una abraçada!
Fins aquí el 13 d'avui. En portem 81. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Goldthorpe, amb la col·laboració de l'Isaac Partera, el Marc Borràs i l'Anna Jordana, sota la supervisió tècnica de Roger Benet. Baixeu-vos i escolteu-vos els podcasts a l'enllaç d'Instagram 13 Esport de Fons i també podeu posar-vos al dia de totes les temporades. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 81 programes. Ara més que mai volem fer difusió de tot allò que ens agrada i que potser de nou perilla i potser no tant potser quasi segur. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. Proveu-ho bé el vostre rodet i el vostre gimnàs de casa, perquè tot fa pensar que ens hi tornarem a passar hores i hores tancats a casa. I per acomiadar-nos del programa 81, marxarem per repassar les llistes d'èxit de precisament el 1981. Ma qual idea, de Pino D'Angio. Si em feu una coreografia, no deixeu d'enviar-nos-la. Us esperem aquí la setmana que ve.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.